Bon dia i bona hora!
Bon dia, com estem?
Molt bé, i tu, Andreu?
Molt bé. Escolta, Sílvia, a tu t'agrada el rap?
El rap? El peix al forn?
No, el gènere musical.
No massa.
No?
Depèn de quin.
Jo he de dir que tampoc sóc fan del rap, però mon germà sí que va tenir una època com a raper, cantava rap. Ara ha evolucionat cap a altres estils. Però volia compartir una notícia per començar aquest episodi, i és que ha nascut el primer campionat de rap improvisat en català, que es diu Catalunya Freestyle.
Molt bé.
En el qual doncs, es poden sentir tot de cantants de rap amb estils molt diferents, de procedències molt diverses, no només de Catalunya, suposo que venen també d'altres territoris de parla catalana, per tant, amb accents diferents. I, per tant, volia compartir-ho perquè... Bé, a tu i a mi no ens agrada especialment aquest tipus de música, però segur que hi ha algun oient
segur.
A qui li pot interessar, no? Per
Ui,
tant, us deixarem alguna nota, algun enllaç a les notes del programa per si us interessa i voleu descobrir cantants de rap.
Molt bé, fantàstic, genial.
I parlant de música, hem de posar un àudio avui de la Valentina, que ens vol fer una recomanació musical. Et sembla bé?
Ui, tant.
Vinga, doncs som-hi, escoltem-la.
Hola, bon dia! Soc la Valentina i soc professora aquí a Easy Catalan i avui porto una recomanació de música. Voldria recomanar-vos el cantant Adala, A-D-A-L-A, que és un cantant de reggae català. Es pot trobar a Spotify, a YouTube, a totes les plataformes i sobretot m'encanta l'àlbum Clima, que fa molta crítica social i parla molt de temes com ara el canvi climàtic, les injustícies socials i coses molt actuals, coses molt importants. I no només és la lletra, que m'encanta perquè és una lletra molt ben pensada, sinó que també les melodies, la manera com canta... Vull dir que és un artista potser una mica alternatiu, però m'encanta. Doncs això, si l'escolteu, feu-m'ho saber i a veure si us agrada també. Que vagi bé, adeu!
Molt bé.
Doncs no coneixia jo aquest cantant.
Jo tampoc.
Adala.
Jo tampoc. El buscaré.
Perfecte. També el teniu a les notes del programa.
Genial. Doncs la Valentina ja la veu conèixer quan va venir aquí al podcast, però que sapigueu que encara hi ha places disponibles pel curs en grups reduïts que començarà el dia 8 d'abril, així que ja falta poquet. I...
Els cursos en grups reduïts.
Exacte.
Perquè són de diferents nivells, clar.
Hi ha nivells com l'A1, a l'A2, el B1, el B2, C1, C2... Per exemple, el B2 es fa dilluns i dimecres de 6 a 7. I que sapigueu que els cursos en grups reduïts duren 24 classes, així que comencem a l'abril i s'acaba a finals de juny. I el preu són 15 euros l'hora. Així que si us hi voleu apuntar, si voleu que la Valentina, la Reneu o el Biel siguin els vostres professors per continuar aprenent català, només heu d'entrar a classes.easycatalan.org.
Exacte. Potser algun dia, en algun episodi, podríem portar aquí algun expert que ens pugui explicar més concretament què són aquests nivells de A1, A2, B1, B2, C1, C2, no? Perquè és una nomenclatura molt europea, no? Que s'utilitza molt aquí a Europa, però potser... gent que ens està escoltant als Estats Units o a altres llocs, no? D'Amèrica o d'Àsia, no hi estan tan familiaritzats, no? Però bàsicament serien els diferents nivells d'aprenentatge des del nivell zero, principiant, fins a un nivell molt avançat.
Molt superior, sí. El nivell B2
Exacte.
Seria el nivell intermedi alt, potser, en què ja saps parlar una mica, ja en tens bastant... No? I potser el que has de fer és acabar de perfeccionar la llengua.
Exacte. Per tant, si us interessa doncs, perfeccionar o millorar o començar a aprendre català amb nosaltres, amb professors d'Easy Catalan com la Valentina, doncs recordeu que l'enllaç és aquest que ha dit la Sílvia. Us el deixem també a les notes del programa, que és classes.easycatalan.org.
Tema del dia.
Doncs el tema del dia d'avui és un tema del qual ja vam estar parlant-ne un dia. No sé si te'n recordes, Andreu, que un dia vam parlar sobre els temes tabú.
Sí, que vam parlar del suïcidi, no?
Exacte, vam parlar del suïcidi, també vam parlar de que en la nostra societat hi havia molts temes tabú, com podia ser la mort, el sexe, la política, depèn del context, no? Les malalties. I vam comentar també, el dia que vam fer els temes tabú, vam comentar que estaria bé anar-los fent episodi per episodi, sí. No? Que un episodi agaféssim un tema tabú i en parléssim una mica més.
Sí, és veritat.
Doncs avui t'emporto un d'aquella llista que vam fer i és el tema de la menstruació.
D'acord, molt bé. Em sembla perfecte.
Crec que és un tema molt interessant perquè la menstruació té molts altres noms, com la regla o el mes o...
O aquells dies.
Exacte, aquells dies. Allò.
Allò.
Allò, no? Doncs la menstruació és un tema que potser és tabú i és un tema bastant desconegut, no només per als nois, sinó també per moltes noies. I és un tema complicat perquè no tothom és igual, tothom té la menstruació de forma diferent, però el que m'agradaria avui aquí és explicar una mica com funciona perquè tothom en tingui una idea molt bàsica i potser explico també experiències pròpies que potser algú s'hi veu reflectit.
D'acord. Jo intentaré fer les meves aportacions que, bé, segur que més d'alguna puc fer perquè la veritat és que, òbviament, no sóc una persona menstruant, però estat sempre envoltat de persones que sí que tenen la menstruació i, vull dir, no només a casa, sinó a l'institut, a la feina, a la universitat. No sé si ho recordes quan tu i jo ens vam conèixer, Sílvia, que en aquell grup que érem fent aquell curs d'alemany, la majoria eren noies, excepte quatre nois. Doncs aquesta ha estat la realitat de la meva vida, allà on he estat, perquè vaig fer el batxillerat humanístic, vaig estudiar una carrera de lletres en què... La veritat sigui dita, la majoria eren noies i ara també en l'àmbit laboral la majoria de persones que tinc a l'entorn són dones. Aleshores, no és un tema del qual no n'hagi sentit a parlar.
Però tot i això pot ser que sàpigues alguna cosa nova, no? Que aprenguis alguna cosa nova.
I tant, i tant. Molt bé, doncs som-hi.
Doncs comencem primer de tot deixant molt clar que no tothom és igual i això no és dolent. Vull que això quedi molt clar, perquè parlarem de dies concrets i si no compliu aquests estàndards, tampoc no és dolent, no passa res, cadascú és com és, no tothom és igual i no passa res, d'acord? Llavors, la menstruació és aquell període que es troba entre la menarquia i la menopausa.
D'acord, menarquia.
La menarquia és la primera vegada que et ve la regla, o sigui, que et baixa la sang.
Sí.
Fins que no ets adolescent, fins que no t'arriba el teu primer cicle menstrual, no et baixa sang. Doncs aquesta primera vegada és la menarquia. Cal tenir en compte que no tothom menstrua. També existeix la paraula amenorrea. Amenorrea vol dir que no tens la menstruació. I són aquests períodes de la vida o diferents circumstàncies que fan que no menstruïs, que no tinguis sang, que no et baixi la sang.
Com, per exemple, quan una dona està embarassada.
Per exemple, quan tens, per exemple, alguna malaltia concreta, o com he dit abans de la menarquia, quan ets, quan ets més petit, doncs no tens la menstruació.
Molt bé.
I la menopausa és quan deixes de menstruar, o sigui, quan arriba el moment a la teva vida en què ja no sagnes més i tens la menopausa, que és una altra etapa de la vida que també és un tabú molt gran i que també hi podríem dedicar un dia un episodi.
Doncs mira, precisament sobre la menopausa n'he après molt en els últims anys perquè a la feina hi ha tres companyes que es troben en aquesta fase ara mateix i en parlen molt obertament.
Genial.
I la veritat és que he après moltíssim.
Sí. La menopausa és una època també amb moltes inseguretats, moltes pors i tot crec que ve relacionat d'això, de que sigui un tema tabú. Llavors, molt a favor de que les teves companyes de feina te'n parlin.
Sí, sí, sí. Sí, sí, en parlen molt obertament i comparteixen tot, o sigui, els fogots que tenen, no? Que els desordres hormonals.
Exacte.
Sí, sí, sobretot diuen que és això, que és un mal de cap hormonal.
Sí, doncs espera't a veure l'explicació que et faré de les hormones, com ens funcionen quan tenim la menstruació, o almenys com funcionen a mi, ja veuràs.
D'acord, molt bé.
Has de pensar que el cicle menstrual dura aproximadament entre 24 o 36 dies.
D'acord.
Llavors, com tu bé saps, els mesos normalment tenen 30 o 31 dies.
Sí, això ho sé.
Un cicle menstrual, llavors, no dura exactament un mes, potser sí que hi ha persones que li duren exactament un mes, però varien una mica més. Perquè et facis una idea, un cicle menstrual té quatre fases com la lluna. Saps que la lluna, hi ha vegades que és lluna plena i és lluna nova, lluna minvant, lluna creixent, sí. Té aquestes quatre fases? Doncs has de pensar que nosaltres també tenim aquestes quatre fases. Jo passo per aquestes quatre fases cada 24 o 30 dies.
D'acord.
D'acord? Llavors, el dia 1 d'aquest cicle menstrual és el primer dia que surt la sang.
D'acord.
Allà comença un nou cicle. Per tant, el nostre dia 1 és el primer dia que et baixa la sang.
D'acord.
I aquesta primera fase és fins que s'acaba, fins que acabes de sagnar.
Doncs fixa't tu que jo pensava que la fase del sagnat era l'última del cicle.
Clar, depèn de com tu miris.
Ah, d'acord.
Per mi sempre començo a comptar des d'aquí, perquè em és més fàcil.
D'acord.
Llavors, per mi el primer dia és el dia 1, però pot ser que la gent doncs, ho agafi diferent, que llavors la fase que jo estic comentant ara, que és la de menstruació, sigui l'última, la quarta. Llavors, aquí, aquesta fase, la de menstruació, dura els dies que tu sagnes. I els dies que sagnes, doncs pot variar. Pot ser que sagnis 5 dies o 8, o depèn de cada persona. Durant aquests dies, el que passa és que tenim una hormona que es diuen els estrògens. No sé si la...
Sí.
Sí. I els estrògens són molt baixos. I això el que provoca és que també fa baixar altres hormones, com per exemple la serotonina. I la serotonina el que fa és... quan tenim un nivell normal de serotonina, és que ens fa sentir bé, ens sentim bé. I quan el tenim baix, que és en aquest cas, en aquesta primera fase, doncs llavors comences a sentir angoixa, t'irrites molt fàcilment, et fa mal tot, no tens ganes d'estar amb gent. Si vols estar amb gent que no siguin desconeguts, o sigui, que ja et coneguin, que puguis estar tranquil·lament fent el que et ve de gust. Aquesta és la fase que potser estàs millor a la teva manera, cadascú a la seva. A mi, per exemple, és una fase que em ve molt de gust estar a casa tapada amb una manteta mirant la tele.
D'acord. Clar, és que si moltes vegades amb un simple mal de cap que puguem tenir, ja... tenim poques ganes de fer res, no? Perquè dius, ai, avui no estic del tot fi, prefereixo quedar-me a casa, no? Això amb un simple mal de cap, doncs ja no m'imagino amb totes aquestes coses que has només començat a esmentar.
Sí, la veritat és que jo no tinc gaires ganes de que m'emprenyin i a més, si em dius alguna cosa pot ser que m'afecti més que no pas un altre dia, no? Llavors, depèn del cicle en què estic, depèn de la fase en què estic, m'afecta més o m'afecta menys. I en aquests dies, per exemple, en aquesta primera fase, doncs com que estic tota inflada, em fa mal tot, em fa mal els ronyons, em fa mal els ovaris, doncs no tinc ganes de que m'expliquis tonteries, vull dir... ja en tinc prou amb lo meu, com perquè a sobre em portis problemes, no? Llavors, aquí és així.
D'acord.
He notat que el que em va molt bé a mi per mitigar una mica tots aquests efectes és beure molta aigua, menjar peix, i noto molt, moltíssim.
Carai.
O sigui, si aquells dies menjo peix o no en menjo, ho noto molt, i moure'm. O sigui, saps que t'he dit que... m'agrada tapar-me amb una manta i estar tranquil·la.
Sí.
Doncs el fet només d'anar a caminar una estona, no fer una marató, ni anar a caminar 10 quilòmetres, això tampoc ho puc fer, però...
anar a fer un tomb.
Caminar 2 quilòmetres? Sí, anar a fer un tomb, anar a fer una volta, m'ajuda moltíssim. A mi. Potser una altra persona no.
Clar, sí.
D'acord? Però jo són coses que he notat que a mi em van bé.
D'acord.
I aquesta primera fase, no sé si ho saps, però les fases les han com anomenat de diferents maneres. I aquesta, hi ha gent que li diu hivern. D'altra gent li diu lluna nova.
D'acord.
I altra gent, anciana.
Anciana, com s'escriu?
Sí, anciana. O sigui, com si fossis una iaia, una anciana.
Anciana, d'acord. Uh-huh.
Sí, una anciana.
Uh-huh.
Perquè veguis una mica què simbolitza aquesta fase.
D'acord.
Passem a la segona fase.
Vinga.
La segona fase comença quan ja has acabat de sagnar, o sigui, quan ja no sagnes més. I aquesta fase, que se'n diu preovulatòria, que ja es veu què vol dir, no, Andreu?
Sí, abans d'ovular.
Exacte. Uh-huh. És abans d'ovular.
I ovular vol dir generar... Els òvuls ja estan fets o es fan?
Els òvuls estan... O sigui, tenim un nombre concret d'òvuls a dintre del cos,
sí, no?
Però el que passa és que s'han de desenvolupar. Ah,
això,
doncs...
es desenvolupen, d'acord.
Exacte, en aquesta fase es comença a desenvolupar l'òvul. I per desenvolupar aquest òvul, l'endometri comença a créixer. O sigui, l'endometri són les parets de l'úter i comencen a créixer com preparant-se per rebre aquest òvul que després sortirà.
Uh-huh.
Es comença a preparar tot. I aquesta fase dura entre 10 i 12 dies. Com sempre, aquests números ballen, d'acord? No, no passa res. Amb aquests 10 dies, què passa? O sigui, amb aquests 10 dies, el nivell d'estrògens que el teníem a terra comença a pujar, d'acord? I aquests dies et sents com, uah, jo puc amb tot. Sí. Et ve la felicitat, et ve l'alegria, et ve l'optimisme. Sí que és veritat que quan menges aliments que porten ferro, com per exemple les llenties, els festucs, coses d'aquestes t'ajuden molt més, però ja comences a, no?, com dir, vinga, va, que ja hi anem, saps? Ja veus que hi ha millores.
Uh-huh.
I en aquesta fase, els noms que t'he dit abans, aquesta vegada són primavera, lluna creixent, i la dona, en qüestió que diuen aquí, és la adolescent o verge.
D'acord. O sigui, els tres noms es refereixen a la mateixa fase, no?
Exacte.
El que passa és que un farà l'analogia amb l'estació de l'any, l'altre amb la fase lunar i l'altre amb l'etapa vital de la dona, no?
Exacte.
D'acord.
Sí. Doncs ja veus que aquesta és com que ja comences a créixer, no? Que ja vas pujant d'autoestima, d'ànims, de tot. Estàs millor. D'acord. Ara venim a la tercera fase, que aquesta és la bomba.
Que és l'estiu.
Exacte. És l'estiu, la lluna plena i se'n diu mare.
D'acord.
És la fase que n'hi diuen mare, que és la fase ovulatòria.
Uh-huh.
I, per tant, és quan ovules.
Uh-huh.
I aquesta fase, que ara et petarà el cap, és a la meitat del cicle.
D'acord.
O sigui, quan estàs aproximadament a la meitat, que seria al voltant aproximadament del dia 14 del teu cicle, o sigui, fa 14 dies que vas començar, d'acord? Aproximadament, llavors ovules. I quan ovules és quan el teu òvul s'allibera. O sigui, surt l'òvul i això vol dir que el teu nivell d'estrogen, aquella hormona que abans teníem pels terres i que ha començat a pujar, ara està dalt de tot. Està al pic més alt de tot.
D'acord.
A més, l'altra hormona, que no n'hem parlat, però ara vindrà, que se'n diu progesterona, comença a pujar.
D'acord, i aquesta què fa?
I aquesta? Aquesta gana. Perquè en aquest moment és quan dius, oh, ja sé, començaré un projecte nou. Tinc una idea boníssima.
Començaré Easy Catalan.
Sí, estàs... Tens una força impressionant, et sents amb una energia que ets imparable, supersimpàtica, extrovertida, vols quedar amb tothom, molt social. Saps què et vull dir? Fantàstic. A més, és impressionant, Andreu, però t'ho dic de veritat. Et mires al mirall i dius, uà, que guapa que estic avui. T'ho juro. O sigui, et mires i dius, però què m'he fet avui? Estàs igual que els altres dies, però aquell dia, com que tens les hormones allà dalt, doncs et mires i dius, buah, avui ho peto.
Que fort, això de les hormones.
T'ho juro. I a més, en aquest moment, com que estàs tan així, tan crescuda, doncs no necessites ni dolços, ni carbohidrats, o sigui, si te'n vols menjar, doncs endavant. Però et sents on fire.
D'acord. Molt bé.
Què passa?
Que llavors,
te'n recordes que abans t'he dit, dura 8 dies o 5 dies, dura 10 dies.
Aquesta deu durar molt poc, no? Deu ser 3 o 4 dies.
Doncs ni això.
Dos dies.
Amb molta sort, dos dies.
Uau. Quina merda, ja podria ser així tot el mes, no?
D'acord. Així, així, amb aquests ànims, poca estona, ja t'ho dic.
D'acord.
I llavors arriba la quarta fase, que és, se'n diu, postovulatòria o premenstrual. Que com el nom indica, doncs és la que ve abans, altra vegada, de tornar a menstruar, de tornar a sagnar, i és la que ve després d'ovular, o sigui, quan l'òvul ja ha sortit i normalment no ha estat fecundat i, per tant, doncs passem a la quarta fase, que és la secretora, o sigui, la que es prepara per desintegrar tot l'endometri i tornar a preparar per començar el cicle de nou.
D'acord.
D'acord. Aquesta fase dura entre 9 i 16 dies.
I és la que és dolorosa, no?
Aquesta és horrible. Aquesta, el que passa és que els estrògens cauen. I cauen en picat. O sigui, l'hormona que hem dit abans que et fa sentir bé, ara cau en picat. La progesterona també va disminuint fins que arriba, altra vegada, en el nivell baix que estaven en la primera fase. I aquí és on tenim el síndrome premenstrual, que diuen. I què vol dir? Doncs que et fa mal aquí l'abdomen. Tens uns canvis d'humor irracionals molt forts. Vull dir, de veritat, puc estar rient i al cap d'una mica veig una imatge que no fa plorar i em poso a plorar. O algú em diu una cosa i m'irrito molt. Una cosa que em fa molta ràbia és que et surten grans. Sempre. Sempre. Quan et surt un granet, dius, me cago en... Sigui, la setmana que ve tindré la regla. Perquè ja saps que ve. Ja saps que ve. A més, ets molt autocrítica. L'autoestima et baixa molt.
Carai, Déu-n'hi-do.
Sí. I això dura, ja t'hi dic, o sigui, bastants dies. Bastants dies. Què passa? A mi, coses que m'han anat bé en aquesta fase, en aquesta quarta fase. Menjar més del que normalment faig.
D'acord.
I això vol dir que potser les altres vegades amb els àpats normals en tinc prou, però en aquesta fase necessito com picar entre hores. Potser cada 3 o 4 hores o quan tinc una mica de gana menjar una mica. I sobretot...
el xocolata.
És genial, genial. O sigui, quan menges xocolata...
Amb la xocolata, a mi també... Sí. O sigui, òbviament, jo no tinc la menstruació, però a mi no sé què em passa, que hi ha èpoques en què tinc una necessitat, el cos em demana xocolata. I després puc estar mesos que no, eh? O sigui, jo no és que sigui un gran fan de la xocolata, sóc més fan de les coses salades, però de tant en tant el cos m'ho demana, eh? O sigui, no sé. Segur que no funciona de la mateixa manera que en el... que en el cas aquest, eh?
Però és que la xocolata, si és molt pura, o sigui, si el tant percent de xocolata és molt alt, com que porta... no me'n recordo què, però el que fa és que et fa pujar la serotonina, que és aquesta hormona que et fa sentir bé. I llavors, tu menges la xocolata i l'estona que dura, la felicitat, doncs dura.
Clar.
I va molt bé, va molt bé.
D'acord.
Llavors, xocolata, si us agrada, endavant. I llavors, en aquesta quarta fase, les paraules, o sigui, els noms que se li donen són la tardor, la lluna minvant, o sigui, que ja es fa més, o sigui, ja està acabant, i el nom, fixa't tu, que n'hi diuen la xamana, la bruixa, la xamana.
Déu-n'hi-do, no?
Perquè, t'ho juro, o sigui, tens uns canvis d'humor, almenys jo tinc uns canvis d'humor molt forts, i és com molt irracional, no? Tu dius, però per què estic plorant jo ara per això, no? Doncs no ho sé, però ara tinc ganes de plorar.
És brutal com la química del cos pot influeix de manera tan directa i tan bèstia sobre els nostres estats anímics, no?
Sí, i per mi, personalment, és molt important tenir una mica de control del meu cicle per també entendre'm.
Home, jo per tot el que has explicat veig que, o sigui, tens un nivell d'autoconeixement molt gran perquè saps quan dura cada fase, quins indicis hi ha dels inicis i els finals de cada fase, els noms, però a més les coses que et van bé per passar cada etapa millor. Vull dir, Déu-n'hi-do.
Això ho vaig aprendre fa poc, No et pensis que ho he sabut sempre. O sigui, fa uns 8 anys em vaig posar molt amb el tema perquè volia aprendre'n més. i em va servir moltíssim per conèixer-me a mi mateixa, per entendre'm, perquè tu t'imagines viure, no? Viure d'aquesta manera i no saber per què. Per què tens aquests canvis d'humor? Per què a l'una hora plores? Per què a l'altra hora tens una energia imparable? Per què de cop no et ve de gust fer res, només vols estar tirada al sofà? Mm. Necessites, o sigui, quan t'ho expliquen dius, d'acord, ara ho entenc.
Sí, sí. Déu-n'hi-do, molt bé.
Sí.
Doncs crec que és la vegada que m'han explicat millor què és i com funciona la regla, la menstruació, de debò, eh? Vull dir, un aplaudiment des d'aquí.
Gràcies.
Perquè, molt bé.
El que passa, Andreu, com he dit al principi, que és molt important, que cadascú és diferent,
clar,
d'acord? Mm. I que hi ha persones que, hi ha dones que pateixen un dolor molt gran quan tenen la regla. Jo, per sort, no em fa mal, però puc aguantar amb aquest dolor sense haver de prendre medicament. I també hi ha dones que tenen els cicles molt irregulars, i jo els tinc bastant regulars. Mm. Hi ha hagut èpoques que no, però els tinc bastant regulars.
Sobre això de les menstruacions doloroses, conec un cas pròxim d'una persona, concretament, bé, ma germana, no?, que tenia unes menstruacions molt i molt doloroses, que eren incapacitants, mm-hmm, o sigui, que no podia anar, sí, a treballar, sí, no podia anar a estudiar, no? Mm-hmm. I al final hi va haver una diagnosi d'endometriosi, que això, doncs, és també una qüestió de salut. Ara no em surt la paraula.
O sigui, la teva germana té endometriosi?
Sí.
D'acord.
Sí, sí, sí. Que, clar, li provocava aquestes menstruacions tan i tan doloroses, no?
Mm.
Bé.
És molt fort, eh? És molt, mm-hmm, fort, això. Perquè, sí, o sigui, les dones estem tan acostumades a sentir-nos dir, no, la regla sempre fa mal, sempre fa, mm-hmm, mal. Si et fa mal, és normal. Si et fa mal, és normal. Que diu que l'endometriosi es tarda 8 anys a diagnosticar-ho.
Sí, sí. Sí, sí, ma germana va passar tota l'adolescència i molt més patint i patint i patint.
Imagina't.
I patint molt.
Ja, ja, ja.
Llavors, sí, sí. La veritat és que crec que ha anat molt bé tota aquesta explicació del funcionament de la menstruació, de saber què és i com funciona, però encara trobo que hem fet curt amb aquest episodi, perquè hi ha tota una qüestió de derivades socials,
sí,
de salut, de, no? Sí. Vull dir, coses com ara, doncs, el preu dels productes higiènics,
sí,
per a la menstruació, d'un concepte, no?, que és el de la pobresa menstrual, que va relacionat amb tot això, de les persones que es poden permetre aquests productes i les que no. Del coneixement sobre les opcions que hi ha. Perquè avui mateix, per exemple, a l'oficina s'ha parlat de la copa menstrual.
Molt bé.
I una de les companyes, que és l'única que ho ha fet servir, diu he tardat massa a descobrir això.
Sí.
Saps?
És que és al·lucinant. Ara en el bonus t'explicaré, respecte a això t'explicaré una història que és la meva, que és impressionant, i et quedaràs al·lucinat.
D'acord. I coses més bèsties com, que això ho vaig sentir un dia a la ràdio, l'exili menstrual, que és que hi ha cultures en què les dones se n'han d'anar de casa perquè es considera que la menstruació pot ser perillosa no per a elles, sinó per a la resta. I llavors les envien, per exemple, això passa al Nepal, les envien en cabanyes on s'han d'aïllar fins que se'ls hi passi, no? És que és molt, molt fort.
És molt fort, la desinformació o no sé com dir-ho, o sigui, no sé, en parlem, sí, massa, sí, poc.
Sí, sí, total. Bé, doncs, un episodi molt interessant. Un altre cop, jo t'aplaudeixo des d'aquí perquè ho has explicat super clarament. És molt necessari parlar obertament d'aquests temes perquè és, al final va molt lligat amb... Bé, molt lligat no, és que està directament lligat amb la salut i amb la dignitat humana.
Oh, i tant,
el,
sí.
El poder, no sé, tenir els recursos per estar bé amb el cos.
Oh, i tant.
I això és una...
I és qualitat de vida, també.
Exacte, que afecta a la meitat, com a mínim, de la població físicament, però ens afecta a tots, perquè si es tracta de dignitat humana, que és un dret humà, és un tema que ens ha d'importar a tots. Per tant, molt, molt bé que hagin parlat sobre això avui.
Genial, Andreu. Moltes gràcies.
Doncs gràcies a tu i als oients que ens han escoltat. Si us ha interessat aquest tema i voleu que parlem d'altres temes tabú, ja ho sabeu, feu-nos arribar les vostres peticions a través dels diferents canals. Si ho feu en àudio, us posarem aquí en el podcast i podreu sentir la vostra veu també. I això, moltes gràcies per haver-nos escoltat i fins la setmana que ve. Una abraçada.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Adéu.